Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Sí, ja acaba el dilluns, ja sé que no us agrada gaire aquest dia, però bueno, està a punt d'acabar, així que tranquils. Atenció, perquè avui us vull parlar del sector educatiu. Un més un, no sempre són dos, però hi ha una mica clar, una cosa clara. És més fàcil quan es busca sumar que quan s'incideix a restar contínuament. Els resultats de tants anys de dividir és veure ara les notes dels nostres escolars que baixen en matemàtiques i en ciències i se situen a la cua de l'alumnat europeu. Un resultat insuficient i un suspès ben clar per tots aquells que no han estat capaços de seure's per arribar a un gran pacte per l'educació. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb el temps que farà demà. Diuen que les temperatures continuaran pujant amb un ambient suau per l'època de l'any, malgrat que l'ambient es mantindrà fred durant les hores nocturnes a les valls i fondalades, així com els sectors emboirats en un dia en què precisament la boira pot ser més persistent i serà més extensa. Tot plegat a l'espera d'una contundent baixada de les temperatures a partir de dijous i sobretot divendres, amb l'arribada d'un front que portarà alguna nevada a la cara nord del Pirineu. I és moment de sortir a les carreteres per saber si tot funciona amb normalitat. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora es mantenen diferents punts amb retenció destacable. En el cas de l'autopista AP7 tenim aturades entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, uns 7-8 quilòmetres en sentit sud a causa d'un accident. Queda pendent un vehicle per retirar, hi ha dos carrils ocupats i d'aquí, per tant, les aturades. A la C58 també hi ha diferents trams amb aturades, en aquest cas per un parell d'accidents, una a l'altura de Montcada i Reixac i l'altra tocant a la zona de Badia del Vallès, tots dos en sentit nord i tots dos ocupant un carril. Això genera aturades pràcticament juntant els dos trams entre Torre Baró i Badia del Vallès en sentit de Sabadell o sentit Terrassa. D'altra banda, la C33 a aquesta hora registra moltes aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona, la P7 en sentit sud entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, i també les dues rondes amb força volum de trànsit, a les dues sobretot en sentit Besòs. A la C60 també aturades tant a Argentona en sentit Mataró com a la mateixa autopista C32 també a Argentona i en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I no marxis gaire lluny, perquè d'aquí un moment, aquí a la cadena COPE, parlarem d'edatisme. Segons un informe de la plataforma PIMEC, un 53% de les empreses sosté que hi ha discriminació per edat en la contractació sènior, segons la Fundació. I també aprofitarem per parlar de l'edat de jubilació, que puja. Totes aquestes dades les portarà d'aquí un moment la Yolanda Bernal i també l'Aurora Rodés, que és ponent de la Comissió Laboral del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Con Osmotic de Corsa hemos conseguido aprovechar el 100% del agua, ni una gota al desagüe. Y además, beberás y cocinarás en tu casa con agua de máxima calidad. Único de fabricación nacional, producto de proximidad. Aprovechando que cumplimos 50 años, tenemos para ti el Osmotic más avanzado y al mejor precio. Entrando en osmotic.corsa.es o llamando al 900-208-208. 900-208-208. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Hipoyagán, el rey de los sofás. Fíjese qué terremoto. Sofás, sofás, sofás. Berta, estoy súper sorprendido de los precios de sofás en Hipoyagán. Escucha, sofá de tres plazas con colores a elegir por 299 euros. Sí, sí, 299 euros en stock para llevártelo al momento o te lo mandan en 48 horas. ¡Increíble! Además, montones de cheslongs de todas las medidas con telas a elegir para llevártelo ya. Y Navidad ya con nuevo sofá.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
De les Nacions Unides, el 45% de les persones majors de 65 anys en reconeix haver-se sentit discriminat per l'edat. D'això se'n diu edatisme. Segur que n'has sentit a parlar o coneixes algun cas. És un fenomen que afecta especialment a l'àmbit laboral. Segons una enquesta de la Fundació PIMEC, un 53% de les empreses reconeix que existeix discriminació per l'edat a l'hora de contractar sèniors. És a dir, si tens una certa edat, ho tindràs més complicat a l'hora de trobar feina. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I a l'hora de buscar els motius, doncs en trobaríem dos principalment. Les empreses prefereixen perfils més joves perquè són més moldejables, tot i que segons el president de la Fundació PIMEC, Josep González, això pot amagar la possibilitat de pagar sous més baixos. I l'altre motiu té a veure precisament amb els sous i amb la por de que a un treballador sènior li costi més adaptar-se a un altre nivell salarial. Però per González aquesta por no té sentit perquè s'adaptarà sense problemes a la nova situació. També hi ha un tercer aspecte i és la manca de competències digitals, si bé el president de la Fundació PIMEC diu que aquest factor s'està reduint molt.
És evident que tot el tema digital, un jove s'adapta més ràpid a una persona gran, però també és veritat que amb les tres enquestes que hem fet, aquest factor s'ha reduït molt. És a dir, la gent ja cada vegada està més preparada amb competències digitals i, per tant, cada vegada s'escurça més la diferència, no?
I aquí entra en joc precisament la necessitat d'aquestes persones adaptar-se al nou entorn digital i la veritat és que molts ho estan fent. El que s'està demostrant és que les empreses que aposten i contracten el talent sènior estan encantades. D'aquí que es vulgui posar en valor aquest perfil de treballadors que combinen preparació i experiència.
Fa que nosaltres estiguem treballant per recabar l'interès de les empreses i que prestin atenció doncs, a aquest col·lectiu sènior. No? Que quan diem sènior, talent sènior, nosaltres denominem, doncs és talent per una banda perquè hi ha gent molt preparada, molt capacitada, molt experimentada i això fa que hi hagi tant el talent com podríem dir com denominem la paraula talent, com també l'experiència que té aquesta gent i que, sens dubte, aportaria a les empreses. No?
Una dada a tenir en compte és el rècord històric de persones de més de 45 anys que es troben a l'atur. Representen gairebé un 60%.
Doncs qui sap molt bé el que és passar per aquest tràngol és la Carmen Buissant, de 56 anys, que es va quedar sense feina coincidint amb la Covid i no ha tingut fàcil per sortir del pou.
Sí, la Carmen era autònoma i es dedicava a organitzar esdeveniments, prestava serveis a hotels. Amb la Covid tot es va cancel·lar i es va quedar sense feina. Després de diversos intents, va demanar ajuda precisament a la Fundació Pimec perquè estava molt desorientada i la van ajudar a decidir cap a on orientava la seva vida laboral i li van recomanar rellançar el seu negoci.
El que em van donar són eines per reforçar i afiançar un altre cop el meu negoci, enfocar-me i anar fent uns passos, un seguiment per tornar a arrencar. Ara em trobo que no només és que funciona superbé, bueno, jo treballo com a independent licensee per una empresa americana, és com si fos una franquícia, sinó que no només que em va bé el meu negoci, sinó que bueno, em van promocionar per desenvolupar equip.
Quan li hem preguntat a la Carmen per què en moltes ocasions es va trobar amb portes tancades o va haver de dir que no, ens ha explicat els motius.
Perquè estava massa formada per segons quines posicions o els sous eren, els requisits eren de sènior però els sous eren de júnior, o volia una persona que ja pogués informar que tingués un recorregut més llarg. Però sí, no hi havia opcions. Moltes feines aquestes de... Bueno, tu ves treballant i després ja et direm.
La Carmen, per la seva feina, es mou per tot el món i ha pogut constatar que això de l'edatisme, la discriminació per edat, és un fenomen molt espanyol, però a la majoria de països l'edat és un plus.
L'experiència és un grau. Es valora l'experiència i es valora molt els coneixements que tu has adquirit i les relacions que has anat fent durant la teva vida professional. És aquí a Espanya quan em trobo que es busca poder personal amb una mica... que no és tan important l'experiència com el sou, i és més fàcil contractar una persona més jove que tinguin menys exigències econòmiques i no valorar tant l'experiència que et pot portar aquella persona en aquell lloc de treball.
La Carmen ens ha reconegut que quan es va quedar sense feina i no trobava sortida, aquesta situació va tenir un impacte en la seva salut a nivell mental, amb una sensació de tristor, de trobar-se perduda, d'inseguretat i de creure que no tornaria a ser vàlida.
Avui a la Linterna parlem amb l'Aurora Rodés, que és ponent de la Comissió Laboral del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Senyora Rodés, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, gràcies.
Avui estem parlant de tema de l'edadisme, els treballs, les edats de jubilació. Som conscients que hi ha diverses modificacions pel que fa a les jubilacions. Per començar, l'edat de jubilació puja? Com es concreta tot plegat? Perquè tenim una mica d'embolic.
Bé, com que ja saps que la reforma de les pensions va establir que pel 2027 l'edat ordinària de jubilació seria els 67 anys. Llavors, el que ha fet la llei cada any és augmentar 2 mesos progressivament aquesta edat. Per tant, el 2025 correspon que la gent que no acrediti més de 38 anys i 3 mesos s'haurà de jubilar als 66 anys i 8 mesos.
Estem parlant de tots aquests anys cotitzats de manera seguida?
No, tu has d'acreditar aquesta edat des de que vas començar a treballar. I després, pel cal, una cosa és l'edat que acredites per poder-te jubilar i l'altra és els anys que agafes pel còmput del càlcul del que et toca de jubilació. Són conceptes diferents. O sigui, tu, aquests 38 anys i 3 mesos, o gent que té acreditats més de 40 anys, és des de la primera vegada que els van donar d'alta.
Perfecte.
I els contractes que ha tingut a la seva vida. Això per tindre accés. Després, una altra cosa és el que et quedarà quan executis i demanis la pensió.
Clar, perquè tothom es pregunta, però clar, si jo porto X anys sense treballar, fins a on comptabilitza, no? Diuen, no, són els últims 15 anys, són els últims 7.
Sí, no, s'agafen els últims 25.
Sí.
I llavors, els dos últims tens que estar en situació d'alta o assimilada a l'alta.
Molt bé, perfecte. També afectarà aquestes modificacions altres tipus de jubilacions, com les anticipades i les parcials? En què ho notarem, això?
Exactament igual. És a dir, a partir del gener del 2025, l'anticipada també seran 64 anys i 8 mesos. O sigui, totes corre, diguéssim. Val? O sigui que són aquelles que bueno, hauran d'haver cotitzat també una sèrie d'anys i pues això, com a mínim 64 i 8 mesos
Per
l'anticipada.
Pel 2025, hem llegit aquests dies, ja portem unes setmanes llegint que pugen les pensions. Canviarà també la quantia de les pensions?
Evidentment. Si pugen un 2,8, afecta a tots els tipus de pensions. Les contributives, que són de les que estem parlant ara, però també les no contributives. Però tota pensió pujarà sobre el càlcul del brut un 2,8% a partir de l'1 de gener. Uh-huh. Qualsevol persona que es jubili abans del 31 de desembre ja cobrarà la pensió amb el 2,8%.
Perfecte. Des de la visió d'un gestor, vull preguntar-te, com veu vostè aquest increment progressiu de l'edat de jubilació? Quin objectiu té realment?
A veure, al principi l'administració de la Seguretat Social argumenta que, evidentment, s'ha de contribuir al sistema perquè la població cada vegada doncs, és més gran però està més activa. No són els mateixos els 67 anys d'avui que els de fa 25 anys i, per tant, això contribueix al sistema i que les pensions no decaiguin. Perquè si una persona de 66 anys encara cotitza, i està pagant la jubilació gent de 94 o 95 que bueno, afortunadament encara n'hi ha molta, però aquesta gent porta a lo millor més de 30 anys cobrant pensió.
Uh-huh. Avui li hem fet una entrevista al president de la Fundació Pimec, en Josep González, en què denuncia la discriminació per edats en la contractació de sèniors. Com es conjuga això i a sobre incrementar l'edat de jubilació?
Bé, el que passa és això, que moltes vegades, sobretot les grans empreses, és una mica el meu parer, cada vegada incentiven les jubilacions anticipades, el passi a pues això, no? Aquestes coses que ells diuen prejubilacions, etc, que fa que gent de 55 anys pues ja pugui estar jubilat, no? Però això és una mica en contrasentit amb el que vol el govern, que és que la gent de 64 anys encara cotitzi, la de 65 també i la de 66 també. Llavors és una mica complicat perquè la gent o les empreses moltes vegades se'ls fa difícil compatibilitzar el que és un talent sènior amb un talent júnior, no? I a vegades això no ho tenen molt en compte. Una gent gran sembla que, ostres, enlentirà el sistema, o, quan a vegades no és cert. Però això és un concepte que s'ha de canviar més per part de les empreses que no la que vol la Seguretat Social. Tenen una finalitat diferent, diria jo. Uh-huh. És a dir, uns volen mantenir el sistema de pensions, que és la Seguretat Social, i les empreses volen captar talents joves i segurament uns salaris més baixos.
Perquè a una empresa li surt més a compte prejubilar una persona amb 55 anys que mantenir-la fins a l'edat de jubilació?
Bueno, en certs casos sí, si accepten unes indemnicacions que a lo millor si això ho capitalitzes és com si a aquesta persona li paguessis fins a que en té 62 i mentre incorpores a una persona més jove que el que li pagaràs de sou almenys els primers anys és bastant, està bastant per sota el que cobra aquest sènior, doncs els hi poden sortir els números, sí. Uh-huh.
Sí. Sempre hi ha dubtes, Aurora, tothom sempre diu buf, és que jo no sé si arribaria a cobrar la pensió, perquè tal com estan les arques, clar, no neix gent, hi ha poca gent jove treballant, la que treballa són allò, doncs el millor contractes curts, no? Ningú treballa bueno, com abans, 40 anys a la mateixa empresa, no? Hem de patir o no?
Bueno, jo no patiria, és a dir, el sistema no pot decaure ni pot entrar en fallida, encara que sembli mentida. El que sí que pot passar és que potser aquesta gent que es pot imaginar que li tocarà una pensió amb uns diners molt macos capitalitzats no serà això en el moment que arribi, no? Perquè haurem d'estar tots una mica que només tindrem el pa, no el pa ni la cebolla. Haurem de garantir unes pensions, això és evident. Ara, potser no hi ha diners suficients perquè a una gent que ha cotitzat molt tingui dret a cobrar allò. Uh-huh. Que pel que ha cotitzat. Ara, perquè desgraciadament és això, si em permets, és tu estàs pagant avui amb la teva cotització les pensions d'avui.
Exacte.
I per tant, la gent que ve després és la que estarà pagant la teva. Llavors, si hi ha sous precaris i la incorporació al mercat laboral és tardana, hi haurà un petit desfasi aquí. Però, evidentment, cobrarem tothom, espero, eh?
Bueno, toquem fusta. Escolti'm, i un altre dubte. El màxim de cotització que es pot... bueno, una persona que es jubila, la que ha guanyat força, que l'és, el sou més alt que li queda, on està?
Doncs pues mira, Aquest any estem parlant d'uns 3.100 i pico d'euros, que per l'any 2025 estarà amb els 3.300 euros bruts per 14 pagues.
Ah, això és el tope, no? O sigui, més d'aquí...
Això és el tope.
Ah, vale.
Més d'aquí no pots cobrar.
Uh-huh.
Més d'aquí no pots cobrar. Uh-huh. Tu pots cotitzar mentre treballes per una base que també augmentarà aquest any, que estarà al voltant dels 4.500 o 4.600 euros, però al moment que et jubiles,
uh-huh,
això baixa a una percepció de prestació que són 3.300 euros aproximadament pel 2025, amb aquest augment del 2,8 ja comptat.
També s'ha de dir, Aurora, que hi ha molta gent que no ho sap o ho deixa anar, que la gent que està jubilada, depèn quin ingressos tinguis, també s'ha de fer declaració de la renda, eh?
Evidentment. No, això sempre. És a dir, qualsevol persona que percep una pensió de jubilació, de viudetat o del que sigui superior als 22.000 euros bruts a l'any, està obligat a fer declaració de renda.
Uh-huh. Que no es pensi que per estar jubilat no s'ha de presentar, perquè hi ha molta gent que diu, sí, jo dic sí, s'ha de fer,
Sí, s'ha de fer sempre amb els 22.000 bruts, tenint en compte que, evidentment, ja t'estan fent una retenció en funció del salari que cobris, que el que fa la Seguretat Social és calcular-te el que et correspon pel sou, però tu pots demanar que sigui superior.
Efectivament.
Com
efectivament.
Qualsevol empresa, eh? Això uh-huh. sí que passa.
Mm? Bueno, el que sí que està clar, com Aurora, això són temes tan... No és que siguin molt complicats, però cada persona és un món.
Sí,
és millor sempre tenir persones com vosaltres, del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, fer una visita i preguntar, no? Dir, escolti'm, aquesta és la meva situació, perquè potser ho fem nosaltres i ens dan gato por libre.
No, el que passa que sí que és cert que a vegades hi ha càlculs, perquè també el sistema cada vegada, diguéssim, que va intentant millorar. Ara s'han fet modificacions a partir de l'agost sobre la jubilació activa i la parcial, perquè els coeficients de parcialitat es tenen en compte per l'antiguitat, però després es calcularà en base a la totalitat, com si fos jornada completa. És a dir, a poc a poc, sempre recomana, si no tens una vida laboral molt plàcida, d'haver treballat pràcticament sempre en una sola empresa, que és relativament fàcil de calcular, sí, recomanem anar amb un professional, bueno, sobretot per les opcions que pots tenir.
Sí.
I sobretot perquè la jubilació anticipada pot ser molt bona, però potser... pots tenir en compte que de 6 mesos a un any el percentatge que es pugui quedar a l'administració és molt important i llavors et val la pena fer un càlcul.
Bueno, jo ho tinc claríssim. Jo, quan tingui dubtes, que ja en tinc, perquè ja m'estic apropant, encara de moment tinc 55, si Déu vol, ja arribaré a jubilar-me.
Encara te'n queda i segur que et jubiles.
Tant de bo.
I cobraràs.
Doncs, si tenim algun problema, ja sabeu, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, que sempre tenen a bé atendre la nostra trucada, i ha estat l'Aurora Rodés, ponent de la Comissió Laboral d'aquest Col·legi de Gestors Administratius. Aurora, moltes gràcies i aprofito per desitjar-te bones festes.
Igualment, Montse, bones festes a tots vosaltres.
Una abraçada, gràcies.
Gràcies, bona tarda. Adéu.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Almudena, Manuel, Aida nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
De Terrassa ha començat a emetre resolucions judicials en lectura fàcil. És un format adaptat per a persones amb discapacitat intel·lectual o dificultats de comprensió. Aquesta iniciativa porta importants beneficis i avenços en inclusió i accessibilitat. D'una banda, facilita la comprensió de les resolucions judicials a persones amb aquestes discapacitats intel·lectuals, a gent gran o a persones amb dificultats lectores. Això permet entendre decisions rellevants que afecten a la seva vida, eliminant barreres a l'accés a la justícia. Així mateix, també fomenta l'autonomia personal, ja que les persones poden participar activament en processos judicials, prenent decisions informades i millorant la seva independència. D'una altra banda, aquesta mesura garanteix els drets fonamentals de tots els ciutadans i també promou la inclusió social i la igualtat d'oportunitats, assegurant que ningú quedi exclòs de la comprensió d'informació crítica. Pel que fa als avenços, la iniciativa aplica de manera efectiva la reforma del Codi Civil català, que reforça el suport a la capacitat jurídica. A més, aquest model d'adaptació en lectura fàcil és replicable també a d'altres àmbits judicials i administratius d'un sistema més accessible i també inclusiu. La Fundació SOM està al darrere de les dues sentències d'aquest jutjat de Terrassa i ho ha explicat el seu gerent, Josep Treserras, al Ricard Álvarez, Herrera Cope, Catalunya i Andorra. És així, oi, Ricard?
I és que de vegades ja és molt complicat entendre segons quins texts per persones sense discapacitat. Imagina les persones que sí tenen algun tipus de discapacitat intel·lectual. Aquest fet els impedeix d'una vida normal, ja que es troben aliens a les decisions que poden haver-hi en aquests texts legals. De fet, el gerent de SOM Fundació i representant de suport a la capacitat jurídica de DINCAT destaca que rebre documents judicials adaptats en lectura fàcil és una fita històrica en la lluita per garantir els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest tipus d'adaptació és essencial perquè les persones puguin comprendre decisions tan rellevants com les que afecten les mesures de suport, un aspecte fonamental per a la seva autonomia i inclusió. I aquest primer pas ajuda a que aquestes persones siguin visibles.
Amb persones amb discapacitat, persones grans amb demències i persones amb dificultats per traumatismes o malalties neurodegeneratives que afecten la capacitat cognitiva, l'accessibilitat cognitiva ha quedat sempre com la rèmora, no? D'aquesta no se'n parla, és invisible.
Però la lectura fàcil va més enllà de fer-ho fàcil. Ha de quedar clar el fons del document i incloure els tecnicismes, però explicats.
Dintre de l'accessibilitat cognitiva hem d'entendre, una cosa és una lectura senzilla, o sigui, escriure d'una manera senzilla, verb, subjecte i predicat, sense masses complements, perquè si no les persones es perden, però l'altre és traduir-ho, posar-ho en un format molt senzill, que digui les coses essencials i si surt una paraula amb un requadre al costat que expliqui aquella paraula en concret.
Jo,
i això se'n diu lectura fàcil.
Avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra, l'Elisabet Serra, que és codirectora de l'associació Lectura Fàcil, ha insistit just en aquest aspecte. Has de saber què estàs llegint i ho has d'entendre per poder prendre decisions.
Quan la persona entén el que llegeix, i més en el cas d'una sentència o una resolució judicial, doncs la persona té la informació per poder doncs, decidir de manera autònoma, de manera, doncs, seguint, bueno, tenint la capacitat, no, de decidir, que és el que fins ara doncs, no es contemplava pensant en persones amb discapacitat intel·lectual.
Però què vol dir quan parlem de lectura fàcil? Doncs es prenen en consideració aspectes com el contingut, el llenguatge o la forma amb la que es presenten els texts.
Mira, quan parlem de lectura fàcil parlem d'unes pautes que tenen a veure amb el contingut, el llenguatge i la forma, que es poden aplicar a qualsevol tipus de textos perquè per fer que aquests textos doncs, siguin més fàcils de llegir i entendre per persones amb dificultats lectores, però al final són vàlids per tothom. Treballem unes frases molt més simplificades, evitant subordinades, mantenint l'ordre convencional, subjecte, verb, complement, frases més curtes de l'habitual, amb vocabulari més senzill, i quan hi ha una paraula que s'ha de definir perquè per context queda, doncs no queda clar, o paraules tan específiques, no, de terminologia legal, com és aquest cas amb les sentències, doncs porten les definicions al marge i s'utilitzen paraules a vegades que s'han, doncs, que són més complexes, però es defineixen, s'expliquen d'una manera planera perquè la persona les entengui.
Recordem que més del 30% de la població té dificultats lectores i que el dret a accedir a una informació en format lectura fàcil està reconegut per la Llei d'Accessibilitat aprovada pel Parlament de Catalunya el 2014.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anotad bien este número de teléfono, 93-476-3055, 93-476-3055. Es el teléfono de Medicentre, un centro que está ubicado en la calle Consejo de 100-160 de Barcelona, donde te puedes tratar con esa medicina que se llama regenerativa y que muchos de vosotros ya conocéis, y que conocéis también al doctor Humberto Los Certales, que es médico de medicina interna y experto en esta medicina regenerativa con más de 20 años de experiencia. Doctor Los Certales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, 20 años de experiencia dan para mucho, ¿no, doctor?
Bueno, sí, alguno más incluso.
Habrá visto usted de todo, ¿no?
Bueno, sí, sí, la verdad es que podría estar horas y horas hablando de casos y cosas, ¿no?, relacionadas y viendo experiencias pues buenas y otras que pues no son tan buenas, pero realmente con esto al menos tenemos una bastante acertada visión de lo que va a ocurrir, que eso ya es importante.
Y tanto. Cuando acudimos a la medicina regenerativa, ¿lo hacemos como última opción, doctor, después de hacer una peregrinación?
Bueno, muchas veces sí. Lo que pasa es que afortunadamente muchos pacientes pues nos han escuchado, nos han oído o se han interesado, porque también hemos publicado cosas en internet y han podido ver, y realmente entienden que puede ser una opción antes de llegar a males mayores o a soluciones de más envergadura, y realmente es una intervención que es bastante limitada en cuanto es mínimamente invasiva, son intervenciones, quiero decir, médicas, utilizando unas herramientas que lo que van a hacer es autorreparar el cuerpo, y por tanto es una alternativa muy importante y es y puede evitar que vaya más adelante, que si el problema acabe siendo tan grave que no tenga más soluciones que pasar por quirófano. Uh-huh. Y realmente estamos viendo que hay pacientes que vienen todavía que hay muchas que realmente están más incipientes y realmente el trabajo es mucho más efectivo. Claro, cuando vienen que está muy muy degenerado es más difícil, es más complicado, se tarda más y a lo mejor no se consigue completamente, pero bueno, siempre conseguimos muy buenos resultados.
Si hablamos de la artrosis de rodilla, es algo muy generalizado, ¿no? ¿Cómo nos trata? ¿Qué hacen ustedes en Medicentre, doctor?
Bueno, artrosis de rodilla yo creo que es una de las agradecidas, ¿eh? Porque primero que es bastante común, es bastante frecuente, es una de las nuestro caballo de batalla, es una de las articulaciones que más tratamos porque es muy asequible, es fácil de llegar a ella, se puede trabajar muy bien, además hemos podido demostrar con pruebas objetivas cómo somos capaces, cómo el sistema es capaz de autorrepararse, y cartílagos que dice, bueno, este cartílago ya está en un grado 3-4, que ya es muy avanzado, al cabo de un tiempo de estar trabajando con herramientas de medicina regenerativa, me pasan a un grado 1 o 2, con lo cual el paciente recupera la función totalmente y tal, y de esto tengo centenares de experiencias, centenares de casos, algunos muy muy ilustrativos que los hemos utilizado en congresos, incluso porque con resonancias antes y después del tratamiento, donde se ve perfectamente cómo se ha mejorado esa calidad del cartílago, cómo ha mejorado el volumen, la densidad, cómo esa persona además a la clínica. Es una articulación muy agradecida, realmente yo estoy muy satisfecho cuando una persona viene con un problema de artrosis rodilla. Sé que vamos a conseguir un muy buen resultado, si no es 100% será el 90%, 95%, porque realmente es muy agradecida, fácil, uh-huh, asequible, siempre empezamos con herramientas baratas, asequibles, que realmente tienen poco coste, sí. Y si estas van bien, pues perfecto, seguimos con estas, y si no van bien, pues tenemos algunas un poco más sofisticadas, pero incluso para artrosis de rodilla normalmente no hemos tenido que ir a piezas, o sea, a aquellos tratamientos extremadamente laboriosos como son células de tipo STEM, ¿no?, la célula madre. No ha hecho falta con células de regeneración simples, de estas que se hacen en una horita, se pueden hacer en la consulta, se puede hacer trabajar perfectamente y unos resultados muy buenos. Yo realmente, si una persona tiene un problema de rodilla, que venga, que nos lo miramos, porque los resultados con medicina regenerativa son realmente extraordinarios.
Además, importante, siempre lo remarcamos, doctor, la primera visita es súper importante para explicar, para que usted nos comente y llegar a un entente. Importante la primera visita porque además de ser gratuita, es informativa.
Sí, lo que vamos a hacer es revisar un poco, me trae las pruebas, si no las tiene, a veces las pido yo, si veo, bueno, es que esta resonancia hace 7-8 años casi que vayamos a hacer una nueva, ¿no?
Sí.
Y yo mismo ya les pido, les hago la petición, y podemos ver dónde estamos, si viene bien documentado, pues analiza y se le dice, mire, pues vamos a hacer esto, esto y esto, y vamos a conseguir esto y esto y esto, y usted cuando quiera, sin ningún compromiso, pues empezamos a trabajar, y la verdad es que estarán satisfechos sin ninguna duda.
Desde luego son muchos los casos exitosos que han pasado por las manos del doctor Humberto Certales, médico de medicina interna y experto en medicina regenerativa. 93-476-3055 en la calle Consell de Sen 160 en Barcelona. Y está Medicentre. Doctor, gracias.
A ustedes, buenas tardes.
¿Hola? ¿Estás en una compañía de seguro que no te deja elegir taller? Di adiós y vete a la Mutua, que te deja elegir el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 915-5555-55 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Cada año 32.000 personas en Cataluña utilizan el servicio de atención domiciliaria, un servicio que está en su mayoría externalizado por parte de los municipios y que conlleva la externalización de licitaciones millonarias. Estamos hablando de un colectivo fundamentalmente, pero históricamente, invisibilizado. Estas mujeres que se encargan del cuidado de familiares y amigos en situación de dependencia realizan una labor esencial para el bienestar de la sociedad, pero su trabajo ha sido por mucho tiempo desvalorizado y precarizado. Y os preguntaréis, ¿por qué hoy os ponéis en contacto con los del sindicato SAT, concretamente con Pilar Nogués? Pues tiene mucho que ver con lo que les pase con esta canción. Bueno, pues lo estáis escuchando, canta Mala Rodríguez y ha brindado su colaboración al sindicato SAT para que estas mujeres sean escuchadas y visibles. Y además en esta canción, Mala Rodríguez refleja la fuerza de aquellas que a pesar de las adversidades siguen adelante sin pedir permiso. Vamos a hablar con Pilar Nogués, presidenta del sindicato SAT. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy brava.
Muy brava, estamos... muy bravas. Oye, ¿cómo nació esa idea de juntar a Mala Rodríguez con vosotras como sindicato de atención domiciliaria, Pilar?
Bueno, porque ya sabéis que Mala Rodríguez está muy comprometida con la lucha urbana. De su música siempre intenta visibilizar a las personas que estamos en lucha. Y mira, cuando nos conoció, supo en redes que estábamos luchando para dignificar los cuidados y se sintió identificada y comprometida y nos llamó para hacer el videoclip juntas.
Qué bien, ¿no?
Muy bien. La verdad que ha sido un subidón porque nos ha dado mucha energía. Ha sido genial. Pasamos un día divertido, genial, empoderadas. Y la verdad que muy bravas, muy contentas. Nos ha inyectado energía y nos hacía mucha falta,
No me extraña. Oye, sí. Sois un colectivo fundamental, pero estáis totalmente invisibilizadas, ¿no?
Total.
Las personas requieren de atención domiciliaria, pero es que nadie se acuerda de vosotros para nada positivo, ¿no? Tenéis muchas cosas que reivindicar, ¿no? Por ejemplo, el fin de la externalización de vuestros servicios, el fin de la bolsa de horas. Explícame un poco.
Pues sí, básicamente somos el servicio de atención domiciliaria de la cartera de servicios sociales, un servicio obligatorio que tiene que ofrecer los ayuntamientos cuando una persona está en situación de dependencia. Y claro, estamos externalizadas a empresas que cada día han ido recortando en todos los nuestras necesidades, ¿no? Hemos perdido, se ha denigrado este trabajo hasta el punto de que las trabajadoras nos hemos tenido que autoorganizar para reivindicar todo. Porque es que, primero que estas solo y ni se preocupan de los usuarios y mucho menos de nosotras, ¿no?
Qué vergüenza, ¿no?
Todo. Pues imagínate, Monse, levantar a una persona de 100 kilos sin una grúa. ¿Cómo la levantas una persona? Llegas a un domicilio, no conoces ni siquiera las circunstancias que te vas a encontrar en ese domicilio y ves una persona encamada de 100 kilos. ¿Cómo la levantas, Monse?
No, de ninguna manera. Bueno, una de dos, o rompiéndote la espalda.
Pues es lo que nos pasa, nos rompemos la espalda.
Y tener que coger la baja, pero yo no entiendo cómo en vuestra situación, que ya lleváis años reivindicando mejoras salariales, herramientas para y materiales de trabajo, los horarios, ¿por qué no se soluciona cuando sois imprescindibles? Es que hay personas que no se pueden levantar de la cama si no es con una cuidadora, con una persona de atención domiciliaria.
Pues porque los ayuntamientos miran hacia otro lado en vez de preocuparse de sus servicios sociales, de sus servicios públicos, gestión pública. Han ido privatizándolo sin preocuparse de cómo estaban llevándose estos servicios, ni qué condiciones, olvidándose completamente de las condiciones laborales de las trabajadoras externas.
Hombre, es muy duro que o no tendría que pasar que ningún euro público sea objeto de negocio, ¿no? Hay esa externalización.
Sí, ese es el problema. La externalización del servicio prácticamente es el problema. Hemos perdido antes, cuando estábamos municipalizadas, porque éramos trabajadoras de los ayuntamientos. Cuando se ha ido privatizando y externalizando, hemos perdido todas las condiciones. Hemos perdido el equipo multidisciplinar. Yo tenía una psicóloga que podíamos atender, a preguntarle cada semana si teníamos una situación difícil en un domiciliario. Hemos ido perdiendo todo el equipo. Estamos completamente solas en un domicilio, solas. No tenemos trabajadoras sociales, no tenemos psicóloga, no tenemos herramientas. Hemos perdido de nuestras tareas. Antes teníamos una... no solo somos asistenciales, somos educativas y preventivas. Pues no hay objetivos, se han perdido los objetivos, se han perdido las coordinaciones, se han perdido todo lo que nos ayudaba a dar un servicio de calidad.
Un servicio que el tiempo mínimo, creo, según la ley, son 60 minutos, pero que no se puede programar servicios que actualmente hacéis de 50 minutos porque 10 ya están en el desplazamiento, ¿no? Algo pero que está sucediendo.
Ha sido una parte de que hemos ido perdiendo, incluso hemos perdido los desplazamientos, porque ahora es tiempo que se le quita al usuario de su atención. Si tiene 20 horas al mes por ley, 20 horas, le hacemos 17 porque se le van arrancando 10 minutos de cada servicio. Porque no quieren ni pagar los desplazamientos.
Qué triste. Oye, os reunisteis el otro día, creo, con la ministra Yolanda Díaz, ¿no? ¿Qué os dijo?
Bueno, se ha hecho una ley, conseguimos, junto con ella y varias plataformas, hemos hecho una ley de prevención de riesgos laborales. Pero claro, nos deja en manos otra vez de los usuarios para que cambien esos medios, ¿no? Pues imagínate una usuaria de 100 kilos, que a lo mejor cobra 400 o 600 euros, quieren que ponga ella los medios y cambie... Claro. Que compre ya la grúa o que compre la atención para el domicilio para que tenga la seguridad, ¿no?
Hay muchas cosas que tienen que cambiar. No me extraña que la Mala Rodríguez, una tía empoderada y que además lucha por los derechos de quienes, pues eso, hay que reivindicar. No me extraña que os haya echado una mano y haya lanzado esa canción de Brava, un videoclip que con el Sindicato de Atención Domiciliaria, para empoderar a estas mujeres trabajadoras, que desde aquí os mandamos un besazo enorme y ojalá en el 2025 las cosas mejoren, ¿no?
Esperemos, lucharemos por ellos y más ahora que estamos muy bravas.
Desde luego. O sea que, sí. Bueno, para aquellos que queréis escuchar la canción, desde el pasado viernes ya se hizo pública en las redes sociales y si queréis verlo, pues ahí está. Nosotros nos quedamos con la canción. Pilar, Gracias por estar con nosotros y siempre desde vuestro sindicato, desde el Sindicato de Atención Domiciliaria, tenéis línea directa con esta casa, con este programa.
Gracias, gracias, cariño, y gracias a la mala y a todos por seguirle en la lucha.
Pues muchas gracias. A vosotras, gracias. Que vaya bien. Ahí nos quedamos con la mala Rodríguez y se brava ese videoclip para empoderar a estas mujeres, el Sindicato de Atención Domiciliaria.
Mira cómo afino con los dientes la guitarra. Tengo putas como Fabra en la cárcel, como etapa.
Las 7 de la tarde, 44 minuts. Linterna Cope Catalunya i Andorra. I d'aquí a re, la informació. I també parlarem d'esports.
Miércoles, 5:30 de la tarde. El Real Madrid busca otro título para su colección.
Gran final de la Copa Intercontinental desde Qatar.
Venga, vamos, 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 vamos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en el Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva Carbonel y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Por fin llega a Barcelona El Médico, el musical, la magistral historia de una vocación.
Sumérgete en un sensual viaje a Persia y descubre la magnífica adaptación musical basada en el bestseller de Noah Gordon en el Teatro Apolo.
El Médico, el musical.
Entradas ya a la venta en elmedicomusical.com y teatroapolo.com.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
¿Otra vez se te ha estropeado algo en casa por la cal del agua? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar que, además de eliminar la cal y el cloro, podrás ahorrar hasta un 50% en productos de limpieza y belleza. Y también en energía para calentar el agua. Llama al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències a Mavir. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran a Mavir. Truca'ns al 901 30 20 10. A Mavir, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
COPE Catalunya i Andorra.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, això és la linterna a COPE, Catalunya i Andorra. Ja sabeu que fa uns dies parlàvem dels pescadors en vaga contra la intenció de Brussel·les de limitar la feina dels vaixells d'arrossegament. I ara són els pagesos els que estan en peu de guerra contra l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I aquest acord permetrà intercanviar lliurement mercaderies entre els 27 països de la Unió Europea i els 4 que integren Mercosur, que són Brasil, Argentina, Paraguai i Uruguai. Els pagesos que aquest matí s'han manifestat a Madrid acusen a Brussel·les d'utilitzar-los com a moneda de canvi per poder vendre més cotxes a Sud-amèrica. Pere Roquer és president de Saja a Lleida.
Només s'entén que s'accepti això per part de la presidenta von der Leyen, perquè a canvi d'agricultura i economia del sector primari, ella vol tindre un tractat especial amb el tema dels vehicles de la comercialització amb la greu crisi que estan patint a Alemanya.
El sector primari és el segon a nivell de facturació a Espanya. Molts negocis i moltes famílies en depenen i diu el Pere Roquer que amb aquest acord anem abocats a la seva desaparició.
S'ha d'entendre que a tota Espanya el sector primari és el segon a nivell de facturació. Hi ha molts llocs de treball i moltes famílies de la petita, mitjana i gran empresa agrària de que depenen de que aquest tractat s'acabi signant o no.
Els pagesos denuncien el que consideren competència deslleial perquè no tots els països jugaran amb les mateixes cartes i el sector a Espanya sortirà perdent.
Com afectaria els nostres pagesos ramaders? Simplement per competència deslleial. Els costos econòmics que nosaltres tenim per produir un quilo de carn, un quilo de fruita, un quilo de cereal, res tenen que veure amb economies que en aquests moments estan en deflació. L'economia argentina...
I encara hem de tenir en compte un altre factor, no menys important, les garanties alimentàries dels productes que arribaran a casa nostra.
Primer de tot, al consumidor afectaria que una tar produïda en aquests països està feta amb hormones que aquí fa més de 20 anys estan prohibides. I un cereal que està tractat amb uns fitosanitaris que aquí a Europa fa més de 30 anys que estan prohibits. Per tant, afectaria la salut i això és molt important.
Perquè l'acord tiri endavant, cal que hi votin a favor 15 dels 27 països de la Unió Europea. De moment hi estan en contra França i Polònia i s'hi podrien afegir altres països i això obre la porta a una majoria de bloqueig. Els pagesos amenacen amb noves mobilitzacions si l'acord s'acaba ratificant.
I a Barcelona es limitaran els concerts i els festivals del Fòrum a partir del 2020. I 6 per garantir el descans dels veïns del districte de Sant Martí.
Es mantindrà el calendari actual, que permet 15 nits de concerts a l'any fins a les 11 de la nit i 15 nits més sobrepassant aquesta hora. I es prendran també altres mesures per minimitzar les molèsties, com ha explicat el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè.
Es procurarà que a partir de l'any 26 no hi hagi cap coincidència en dos caps de setmana seguits, és a dir, que no hi hagin dos caps de setmana seguits en activitat musical. I aquesta activitat, a més, tindrà una altra restricció i és que s'adequarà bàsicament als horaris del metro. És a dir, els festivals no podran tindre mai una duració amb els dies en què el metro acabi abans d'una hora determinada, d'una hora prèvia.
De moment queden fora de la nova regulació festivals com el Cruïlla o el Primavera Sound, que tenen contracte en vigor fins al 2026. El regidor Xavier Mercè sí que ha avançat els criteris que es prioritzaran a partir del 2026 a l'hora de valorar nous projectes.
Sostenibilitat del festival o de l'activitat musical. Segona, qualitat de la proposta. Tercera, arrelament de les empreses proposants a la ciutat, és a dir, i quarta, el compromís, complicitat amb grups locals o amb trajectòries musicals de la pròpia ciutat o del país. No estic dient que això sigui obligatori, però seran elements que valoraran, que permetran mesurar quins són aquells que tenen prioritat en el cas de que hi hagi una demanda sobre l'oferta.
Aquest és el pla de l'Ajuntament de Festivals al Fòrum, però insuficient per entitats com Stop Concerts, que consideren que l'única manera de garantir el descans dels veïns és eliminant els concerts al Fòrum.
I fins aquí ha arribat la informació. Més informació sabeu a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I anem ara amb la informació esportiva. Ja ens espera el company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, comencem malament parlant d'un mes sense la Minya Mal. Escolti'm, una notícia no gaire positiva, no?
Fins ben entrat el 2025 no tornarem a veure la Minya Mal a un terreny de joc, jugant amb la samarreta del Futbol Club Barcelona. La seva afecció al turmell és complicada i requereix de setmanes de recuperació. Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda, males notícies. Entre 3 i 4 setmanes de baixa estarà Lamine Yamal. S'ha tornat a lesionar el mateix turmell dret, aquest cop també un esguinç. Per tant, es perdrà el partit contra l'Atlético de Madrid, el liderat en Lliga, l'últim de l'any. Tampoc anirà Barbastro a la Copa del Rei i és seriós dubte per la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudí. El Barça debuta el 8 de gener contra l'Atlètic Club. Ahir Lamine es lesiona del turmell dret al minut 17, gairebé al final de la primera part demana el canvi, però instants després ell mateix ho frena, aguanta fins al minut 74, pràcticament una hora al terreny de joc amb molèsties. És una baixa molt sensible, es torna a lesionar el mateix turmell, que ja el va tenir fora, recordem, 3 setmanes abans de reaparèixer el 30 de novembre contra les Palmes.
Un Lamine Yamal que és protagonista, d'altra banda, perquè avui s'està fent la gala de lliurament a Torí dels trofeus Golden, el Golden Boy i el Golden Girl, una gala amb força protagonisme de membres del Futbol Club Barcelona, perquè, recordem, Lamine Yamal va ser escollit Golden Boy i Aitana Bonmatí Golden Girl. El que passa és que desavinences entre el Barça i Tuttosport, l'organitzadora d'aquest guardó, han provocat que el Barça acabi donant l'esquena a aquesta gala. De tota manera, Jorge Méndez, l'agent de Lamine Yamal, acaba de dir fa uns minuts en aquesta gala del Golden Boy que és clar, obro cometes, és clar que Lamine renovarà pel Futbol Club Barcelona. Tanquem cometes. Avui, gala dels Golden, demà, gala dels Premis de Best, en aquest cas, gala virtual.
I del Barça a l'Espanyol, què passa a Can Perico?
Que hi ha un partit molt important. Dimecres, a 2:15 de la nit, Espanyol-València. L'Espanyol es posa el dia a la Lliga, rebent el CUE de primera divisió, el conjunt Che, partit que es va ajornar en el seu moment per causes prou conegudes, per la Dana. Però l'Espanyol necessita també els 3 punts per fugir de la zona de descens. L'Espanyol de Manolo González, que està preparant aquest partit, avui declaracions als mitjans del club del migcampista Antonio Roca.
Sí, és a dir, jo sempre estaré agraït a Manolo González des que va arribar aquí, que el vaig tenir al filial, doncs m'ha demostrat la seva confiança i li estic superagraït, i això doncs em serveix per aquesta oportunitat, per seguir treballant i perquè arribin més oportunitats.
Un Espanyol que perdrà pel partit davant del conjunt Che a Pol Lozano per acumulació de targetes, això sí, recuperarà el lateral Omar El Hilali i també el migcampista Jofre Carreras. Demà per la tarda, roda de premsa de Manolo González.
Escolti'm, per què està en crisi el Barça de bàsquet? Què passa?
Doncs perquè porta una ratxa molt negativa a la Lliga ACB i els resultats a l'Euroliga tampoc són els que el conjunt i la secció blaugrana voldria. A més, en una setmana complicada. Hi ha doble compromís d'Eurolliga aquesta setmana i ni més ni menys que demà visita al Palau Blaugrana al Fenerbahçe, d'un vell conegut, Saras Jasikevičius, exentrenador del Futbol Club Barcelona. No és que hi hagi run-run al voltant de Joan Peñarroya, però sí que hi ha una atmosfera força estranya. Li han preguntat avui al tècnic per quines són les seves sensacions.
Pues els inputs que tinc són els de la gent que treballa amb mi i estem treballant bé. Evidentment, amb la preocupació pues que les coses no estan sortint. Evidentment que tinc molta responsabilitat en que l'equip jugui millor, però això no és una cosa de l'entrenador, només. L'entrenador té molt a dir, eh? Com tu bé dius, no? A nivell de resultats, bueno, pues tampoc estem tan lluny de les posicions capdavanteres en cap de les dues competicions.
En el món de la cistella és notícia Mai Guan. És un escorta americà que signa fins a final de temporada pel Joventut de Badalona. Mentretant, a Girona aquesta tarda han presentat el seu nou tècnic, Moncho Fernández, que substitueix Fotis Katsikaris.
Escolti'm, qui plega?
Laura Ester, coneguda en el món del waterpolo com a Pajarito. Mítica guardameta del Club Natació Sabadell, ara a les files del Mediterrani. És la seva última temporada en actiu. Quan s'acabi aquesta campanya, penjarà el barret i dirà adeu al waterpolo dintre de la piscina. Amb una medalla olímpica d'or al coll, Laura Ester es dona per satisfeta.
Senyor Gil, més informació a Esports Copé. Moltes gràcies i vigile el Costipau.
Doncs intentarem, ho intentarem, però amb el temps que fa és força, força complicat.
Tómese el punto 41, que me ha gustado mucho. Una abraçada, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
I fins aquí ha arribat la linterna a COPE, Catalunya i Andorra. Salutacions de qui t'ha acompanyat, la Montse Rodríguez. Ara et deixo en bona companyia, la d'Àngel Expósito, i tota l'actualitat d'aquest dilluns 16 de desembre. Que passa ràpid, d'aquí res, Nadal. Fins demà, que vagi bé. Adéu-siau.